Segurament, encara que fos només per sentit comú, fa molt de temps que tots teníem clar que viure a Barcelona era més car que no pas fer-ho en d'altres punts de Catalunya, o que si un feia una mirada global a l'estat espanyol, doncs viure a Madrid i viure a Barcelona era molt més car que fer-ho en d'altres punts i que, per tant, els salaris, podent ser iguals, no donaven el mateix rendiment. Escolta'm, sense anar més lluny, en aquest programa us vam explicar que hi ha jutges, per exemple, que quan han de triar una plaça prefereixen demanar-la a Castella-La Manxa i no pas a Catalunya, perquè el cost de vida a Castella-La Manxa és molt més baix i, per tant, com que el sou està regalat i tothom cobra el mateix, els surt molt més a compte viure en una comunitat autònoma on el cost de la vida sigui més baix, per exemple. Doncs bé, aquesta realitat, que era només una percepció, ningú l'havia anat a quantificar fins ara. Aquest matí s'ha fet públic un estudi que posa números a aquesta realitat. I això fa aflorar algunes situacions que són més delicades, segurament, del que hauríem pensat. A Catalunya, per exemple, hi ha un 14% més de persones en risc de pobresa. A Barcelona hi ha un 14%, és a dir, a Catalunya hi ha un 14% més de persones en risc de pobresa, si es té en compte quin és el risc de caure en la pobresa en funció de la realitat del salari. Quan no havíem fet aquest estudi, calculàvem que hi havia unes 250.000 persones en risc de pobresa. Ara que hem anat a gratar, a veure què és el que passa, sabem que aquesta xifra supera les 300.000. Aquest és el resultat d'un estudi que s'ha fet a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. El cap de l'àrea d'economia d'aquest institut i una de les persones que ha participat d'aquest estudi és en Vittorio Galeto. Com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Esperàveu una conclusió com aquesta?
Home, era com vostè deia al principi, no? El fet de que el cost de vida és diferent per als diferents àmbits és un fet, és una intuïció que ja coneixíem. Per tant, segurament incorporar aquest cost de vida hagués tingut aquest efecte que en les ciutats cares, diguem, o més riques, com Barcelona, Madrid, té l'efecte d'augmentar el número de població en risc de pobresa, i simètricament en altres ciutats, en altres regions, on el cost de la vida sigui més baix, té l'efecte al contrari, no? Això era un resultat esperable, no? Això, i aquesta metodologia ens permet, d'alguna manera, quantificar aquests números.
Segurament potser el que no ens plantejàvem quan fèiem aquesta reflexió, diguem-ne, que jo feia, no?, a nivell popular, és que, evidentment, quan hi ha persones que ho estan passant molt malament i un té en compte aquesta realitat, clar, passar a Catalunya de 250.000 a 340.000 persones que viuen en risc de pobresa, doncs, home, en són moltes de persones, eh?
Clar. Sí, són moltes perquè el cost és més, el cost de la vida és més alt.
Quan estem parlant de risc de pobresa, de què estem parlant?
Sí, el risc de pobresa es defineix com la quantitat de població que es troba per sota del 60% de la mitjana de la renta. De la renta.
Uh-huh. Del 60%,
Del 60%, uh-huh. Sí, de la mitjana de la renta. I això és una mesura estàndard. Està molt extensa com a indicador de benestar a les diferents comunitats, a les diferents societats.
Clar, quan vosaltres acabeu quantificant aquest 14% més de persones en risc de pobresa, al final el que estem dient és que els diners, no, la renda familiar que un disposa, no, els diners que un acaba tenint de manera efectiva a final de mes, són menys. En quina quantitat? Ah.
Exacte, això és el que ens diu aquesta quantitat, és el que li diem paritat de poder de vida, no? En el cas de Barcelona, aquest increment, aquest cost, és el tenim quantificat en 121. És a dir, si 100 és el valor d'Espanya, vol dir que per tenir la mateixa capacitat de compra a Barcelona no necessites 100 euros, sinó 124, no?, respecte al conjunt d'Espanya.
De 100 a 124,
De 121, perdó.
De 121 a 124.
Uh-huh. Sí. No, perdó, de 100 a 121.
Ah, val, perfecte. De 100 a 121. De 100 a 121. Ja, en...
Seria el cas, perdó, el 124 seria el cas de Madrid, per exemple.
El cas de Madrid, clar, que està un punt per sobre. Quan vosaltres heu acabat fent aquesta radiografia, per entendre'ns, hi ha algun lloc que us hagi sorprès la posició en la qual us acaba? Perquè, és a dir, en el cas de Barcelona o Madrid pot semblar més o menys evident, no? Diguem-ne, per un cert sentit comú, més enllà que ara, gràcies a vosaltres, ho tinguem tot clarament quantificat. Però hi ha algun lloc, alguna dada que us hagi sorprès?
Bueno, hi ha alguns canvis, no? Per exemple, quan això ho analitzem en termes de rànquing, no? El més fàcil, s'ha de tenir sempre en compte que són rendes i darrere hi ha persones, però bueno, quan fem rendes, fem rànquings, per exemple, per nivell de renda, el que veiem, bueno, com vostè deia, no? Que Madrid i Catalunya en termes de comunitats autònomes, en termes nominals estan les primeres posicions, però després en termes reals baixen. En canvi, hi ha alguna altra comunitat, com podria ser Castella i Lleó, que passa de la posició 10 a la cinquena, i passa endavant, no? És a dir, el cas contrari de Madrid i Barcelona. Una cosa molt semblant també passaria en termes de ciutats. I en termes de rànquings, en termes de risc de pobresa, hi ha una regularitat, per dir-ho d'alguna manera, i és que les ciutats o les comunitats on el canvi de renta nominal a renta en paritat de poder adquisitiu pateixen menys canvis són les de País Basc i Navarra. Aquestes normalment sempre estan en les primeres posicions, tant en de renda o en les últimes en termes de risc de pobresa. I, en canvi, on hi ha canvis bastant més significatius seria, per exemple, en risc de pobresa en termes de ciutat, els canvis a Madrid i Barcelona són significatius, no? D'estar unes posicions més o menys de la part baixa, per tant, amb poc de risc de pobresa, passa a posicions molt més altes, no?
Clar. Estem parlant d'una realitat, per això, que és molt difícil de revertir, no? És a dir, al final l'única opció, diguem-ne, seria que hi hagués un, no sé si l'expressió és un acord social, per entendre'ns, perquè els sous s'adaptessin a aquesta realitat, no? O hi ha algun mecanisme que es pugui activar per revertir aquesta situació?
Clar, en principi, si no existeix aquesta estadística oficial, és difícil, no? Després implementar una política per fer-hi front, no? Una mica també el nostre objectiu, que no és cap objectiu de corregir el que fan instituts oficials ni res per això, sinó simplement és posar en evidència, no? La idea intuïtiva que vostè comentava al principi, no? Tothom sabem que això té efectes, no? Quan els preus són diferents. I això passa no només dintre dels països, no? Sabem què passa entre països, no? Quan anem a fer viatges o simplement de turisme a països rics, per exemple, Dinamarca, Suècia, sabem que allà, bueno, haurem de portar més diners perquè ens costarà més, no? Si en canvi anem a regions, a països més pobres, bueno, sabrem que el diner ens condirà més, no? Això a nivell internacional. I a nivell internacional sí que existeixen aquestes paritats de poder adquisitiu, no?, per transformar aquestes unitats monetàries. Però a nivell dintre dels països això a Europa no existeix, no? I és una mica el que intentem posar de manifest en aquesta estimació de què són rellevants, no? En el context internacional, aquestes estimacions a nivell subnacional existeixen als Estats Units, existeixen a Austràlia, parlant sempre de l'estadística oficial, eh?
Sí.
Aquí existeixen, però també existeixen només una sèrie, diguem, històrica, s'ha fet sempre la mateixa metodologia des del 2010, per tant, també és bastant recent, no?
Clar, per tant, és important, diguem-ne, que aquesta feina es pugui fer. Jo estava pensant, segurament també, perquè, per exemple, en moments com els que estem vivint ara, d'agreujament de la situació econòmica derivada, per exemple, de la inflació, segurament encara és més important aquesta diferència, no?
Clar, i aquí tenim un altre problema, no? La periodicitat de les dades, no? Això, tenir aquestes dades, les dades de base que utilitzem per fer l'estudi, és complicat, surten amb un cert retard i, per tant, tenir dades actualitzades és molt complicat. Per tant, l'impacte ara d'aquesta crisi que estem vivint no el podem quantificar ara amb les dades, però podem imaginar que, efectivament, aquest augment de preus impacta a la capacitat de compra i impactarà de manera desigual a les persones, no? Això ja diferents organismes ho han posat de relleu.
No sé si en l'informe aneu una mica més enllà de les dades en buscar la causa, no? És a dir, què és el que hi ha darrere que acabi motivant, no? Per exemple, que en el cas de Barcelona i també de la seva àrea metropolitana, no? Per entendre'ns, però en el cas de la ciutat de Barcelona, aquest diferencial es dispari, és a dir, per què hi ha aquest encariment del cost de la vida?
Aquest tipus d'anàlisi no el podem fer amb les dades que tenim. El que sí que podem dir, el que hem fet en l'estimació, en la nostra metodologia, és incorporar explícitament el cost de l'habitatge. I pensem que el cost de l'habitatge segurament té un factor molt important, sí, a l'hora d'explicar aquestes diferències territorials en el cost de la vida, no?
Ja. També segurament és d'aquelles despeses més grans, no? O més importants que pot assumir qualsevol ciutadà i que acaba condicionant al final tot el que és l'economia familiar.
Efectivament, sí, sí. Per aquest motiu hem volgut incorporar en la nostra metodologia el cost de l'habitatge, per reconèixer aquesta importància diferencial i molt, molt important.
Doncs aquesta és la realitat que queda reflectida en aquest estudi. És la primera vegada que s'hi posa xifra. Podíem entendre que estava passant. El que no havíem fet era quantificar-ho. Aquest informe, aquest estudi que ha fet l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i tècnics de l'OCDE i acadèmics de la Universitat Autònoma i la Universitat Pompeu Fabra, han pogut arribar a aquesta conclusió, entre d'altres, per exemple, que us explicàvem que avui a Catalunya hi hauria un 14% més de persones en risc de pobresa del que teníem comptabilitzat si tinguessin en compte aquesta realitat, que és la diferència del cost de la vida. En Vittorio Galeto és el cap de l'àrea d'economia de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i una de les persones que ha participat directament d'aquest estudi. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen pràcticament 4 minuts ja del punt de les 9 del matí. Farem